Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Vinga, va, que anem a començar l'any. Ja fa moltes de dies que anem dient que comença l'any i també comencen les tendències, i és que van sortint notícies també en el món de la gastronomia i l'alimentació. Mireu, segons The Fork, les tendències previstes per al sector de la gastronomia de cara a aquest 2023 destaquen com a premisses generalitzades la tornada als orígens i l'essència de la gastronomia, posant el focus en el producte i la seva procedència, la recerca d'espais únics en entorns rurals i el respecte pel medi ambient. Almenys així es dedueix de l'estudi de tendències que ha elaborat la plataforma de reserva online de restaurants The Fork. Al costat de l'agència Neil Roddy, les principals conclusions de la qual a les tendències per a aquest sector de la gastronomia en aquest 2023 són, atenció, la reconnexió i la preservació. Les tradicions i tècniques del passat tornen a mètodes de cuina com la cocció al foc i l'interès pels licors, les seves tècniques, els tipus i les aplicacions. A més, la valorització de la cuina indígena també subratlla aquesta tendència que ve trepitjant fort des dels Estats Units i atesos als grans moviments migratoris. Implicar les comunitats d'immigrants en restaurants i associacions permetrà comprendre i ressaltar les seves diferents cultures, impregnar-se de sabors diferents i oferir oportunitats professionals. Les àvies, les de tots, es converteixen més que mai en les millors guies. Una altra tendència, de la ciutat al camp. I és que després del gran retorn dels bistrós a les ciutats, aquests formats en què s'honren els plats tradicionals i amables i en línia amb el punt anterior de reconnexió amb els orígens, les posades i espais naturals seran de nou el place to be. Un restaurant en una casa amagada a la ciutat, un alberg com a lloc per escapar i descobrir, són exemples de nous espais gastronòmics que es posicionen amb força en el sector culinari. En l'actualitat, ja existeixen negocis que acullen turistes urbans o estrangers en granges o escoles, on descobrir l'origen de les matèries primeres és allò que els agrada i que els agrada degustar. La tercera, promoció de l'agricultura urbana. La vida de barri s'ombra a la vida del camp, però seguint paral·lelament la tendència de l'agricultura urbana que valora i encarna aquesta recerca de l'autosuficiència local. Retornar aquest saber fer agrícola i artesanal al cor de les ciutats i de la vida quotidiana, que permetrà que tots els que ho desitgin tinguin fàcil accés a productes frescos i ben fets. Des de la terra fins al plat, les persones volen saber d'on ve el menjar que mengem i estan més disposats que mai a conèixer els productors i aprendre sobre la seva feina gairebé al mateix nivell que dels xefs. Una quarta, tornar a les experiències gastronòmiques en grup. Sí, senyor! Després de 2 anys de distanciament social imposat, la gent està més oberta a reprendre el contacte humà, a compartir, a descobrir i a experimentar. La tendència d'organitzar trobades a través de taules compartides amb la filosofia "reserva la teva cadira, no una taula" està guanyant cada vegada més seguidors a nivell mundial. En aquesta línia, els xefs estan convertint l'alta gastronomia en una experiència cada vegada més divertida per viure en grup, amb menys corsers i degustacions fixes. Veurem un retorn curiós dels pícnics i formats similars, idonis perquè els comensals es reuneixin i interactuïn de forma molt més distesa i propera. I no parem, perquè també hi ha una aposta per les sinergies amb altres sectors com la moda o la cultura. I és que la gastronomia segueix reinventant-se, recolzant-se en les seves noves tecnologies i el gust per l'estètica. Les xarxes socials, especialment TikTok, s'han convertit en un aparador clau perquè els restaurants es donin a conèixer i guanyin adeptes. A més, cada vegada és més habitual que es desenvolupin nous canals de promoció com partnerships amb marques de moda com Dior and Jean Invert o Gucci, Osteria i Massimo Bottura, i que s'utilitzin els restaurants com espais expositius o fins i tot que aquests es construeixin en galeries. De la mateixa manera, hi ha una forta demanda per gaudir d'una experiència gastronòmica internacional i per això estan emergint propostes centrades en aquesta tendència. I per acabar, i no menys important, innovació al servei del medi ambient. Sí, senyor, sí. Més conscients que mai de les repercussions del canvi climàtic, el sector gastronòmic estarà centrat a buscar solucions eficaces per respectar el medi ambient. Una flota de nous xefs està arribant lluny per aconseguir aquest domini total del seu art, especialitzant-lo en una sola cuina o producte, per exemple. Tots els dies es troben noves formes d'usar ingredients, com fongs, noves fermentacions i noves tecnologies per reduir l'impacte ambiental de la indústria alimentària. Farina també, per exemple, d'algun tipus d'insecte. I l'últim és buscar un lloc on ens connecti amb aquest entorn natural i salvatge per menjar, com per exemple un volcà a la vora del mar on degustar plats cuinats sobre la pròpia lava. Vinga, va, xique, us apunteu a totes aquestes tendències o n'hi ha una que us fa més peça que l'altra? Comencem!
Benvinguts a La Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va, per molts, per tot.
Un lloc on hi cap tothom.
La vida és...
Bon dia i benvinguts a La Fonda de Catalunya Ràdio.
Si la visc al teu costat.
Avui hem començat per moltes tendències i és que avui parlarem de moltes coses. Començarem primer per parlar amb en Josep Dolcet del concurs de la Botifarra Blanca Catalana. En Víctor Torres avui ens ve a parlar d'una història sobre França i un cap de porc. L'Anna Paré ens parlarà de salut. L'Òscar Gómez, la guia virginiés de la nostra estimada cuina catalana. I avui amb l'Elton Pereira, un brasiler que ja ha muntat dues hamburgueseries aquí a casa nostra a Barcelona. Vinga, va, tots a la taula, a punt!
La Fonda, amb Pep Noguer.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
Ai, quina sintonia, aquesta sintonia tan fantàstica amb aquesta guitarra. No sé si en Dani Gemi sabria tocar aquesta sintonia. Sabries o no? Eh que no? Tu, cotxe sí, però guitarra res de res, eh? És que en Dani Jiménez li agrada molt cotxes algun dia. A veure, li demanarem quin és el millor cotxe per fer-hi un àpat allà dins, eh? Per poder cuinar i menjar a la vegada. Però ara tenim, qui tenim? Doncs, home, tenim l'Òscar Gómez, preparadíssim per entrar un nou restaurant a la nostra estimada Guia Virgínies. Què tal, Òscar? Com anem?
Hola, molt bon dia, Pep.
Aparcat, aparcat, estàs...
Sí, estic aparcat, estic complint estrictament el codi de circulació.
No estàs allò a la ratlla groga, eh? Al damunt de la ratlla.
No. Estic molt bé. No et diré on, però molt bé.
Molt bé, molt bé. A veure, què? Cap on anem avui? Quina localització farem?
Doncs mira, avui anem a un restaurant de Barcelona, un restaurant que ha obert fa poquíssim, un restaurant que es diu La Bullanga.
La Bullanga?
Sí. Mira, La Bullanga és el restaurant d'en Roger. Roger és un cuiner que ha estat 21 anys cuinant a un restaurant que es diu Terra d'Escudella.
Ah, bé.
Que fan uns menús de dia fantàstic. Ara s'ha agafat aquest local, La Bullanga, al Fort Pienc, que tocada a la plaça de Toros Monumental, i fa cuina de fonda. Aleshores, escolta, cuina de fonda, a la Fonda, a la Guia, va tot lligadet avui.
Carai, carai, que bé. Sí, mira, recordo que aquí, en aquest Terra d'Escudella, és un dels llocs de Barcelona on fa molt temps hi vaig menjar-hi uns dels millors pollastres rostits. El rostit és una d'aquestes coses que segur hi trobarem aquí a la Bullanga, no?
Segurament sí, tot i que jo no l'he provat, el rostit de la Bullanga. He provat més plats de cullera, perquè a mi m'interessa molt la cullera, sobretot aquests mesos que fa més fresca. I bueno, ells fan una oferta de menú, en aquest sentit és hereu del Terra d'Escudella, que està molt centrat en el menú. Fan, ja et dic, cuina de fonda. El que a mi més m'ha agradat són els plats de xup-xup, i també fan esmorzars de forquilla, que és un tema molt interessant, que de dilluns a dissabte puguis anar a fer un esmorzar de forquilla per la zona de Fortvieng.
Això m'agrada, això m'agrada. A més, estic veient uns menús i unes propostes que són fantàstiques. Tu què hi vas menjar aquí, a veure?
Doncs mira, jo vaig menjar una escudella barrejada, perquè estem a principi d'any, fa fred, i l'escudella barrejada entra perfecta. És una escudella barrejada canònica, amb el caldo molt desgraçat, la seva pilota o mandonguilla, la pasta, les verduretes, el gustet aquest que ha de tenir l'escudella, que és aquest gustet que no sabria exactament com descriure tal. Jo crec que tenir xirivia, tenir api, tenir aquest gustet a l'os del pernil, en fi, em va agradar molt. Vaig menjar també una capipota amb samfaina sobre un llit de mongeta cuita, que és un plat doncs, fantàstic i que fa molt de fonda. Vaig menjar un estofat canònic, pels que són més tradicionals i vulgui menjar estofat, aquí tenim un estofat. També, si a algú li agradés el peix, vaig tastar el rap a l'all cremat, que és una recepta marinera també ben tradicional. I, bueno, ja veus, són aquest tipus de plat de cuina catalana, cuina de fonda, i aleshores, doncs, escolta, és que em sembla una proposta fantàstica que enriqueix, a més, una zona de Barcelona que està una mica mancada d'aquest tipus de propostes.
Exacte, i el que estic veient és que té una proposta també, a part de la proposta gastronòmica, la proposta econòmica, diguem-ne, que és apta per a gran part del públic, eh? Sí. Menú 14 euros, altres menús a 18, és a dir, sí, no és un lloc que un dissabte per menjar a Barcelona per 18 euros un menú, com dius tu, que hi hagi uns macarrons, que hi hagi una escudella barrejada, un estofat de vedella, un rap a l'all i pebre, doncs, escolta'm, és per anar-hi, és per anar-hi. I tal com bé dius tu aquí a la zona del Fortvieng, que no m'hi portes gaire per aquí, eh?
No, perquè és una zona, és una mica, li manca vidilla, i aquest restaurant, quan abans d'entrar, la gent del veïnat s'aturava davant de la porta a mirar. Jo vaig quedar amb uns amics, vaig arribar 10 minutets abans, i aleshores, bueno, tots estàs a la porta i vas veient que despertava interès entre la parròquia del barri.
Escolta, i de postres què hi farem aquí, a veure?
Doncs mira, flam casolà. I que sempre s'ha d'aprofitar quan el flam és casolà, i un pastís o coc de xocolata amb el toc d'una salseta de plàtan que li donava el plus. Xocolata i plàtan també sabem que és una combinació que funciona molt bé, i un coc de pa de pessic tradicional, ben flanjo i ben humidet, i estava molt bo.
Doncs ganes tenim d'anar en aquesta Bullanga Fonda, que també ja el podeu trobar a l'Instagram així, amb aquest nom, Bullanga Fonda, per anar a veure aquesta nova proposta culinària, aquesta cuina popular catalana d'en Roger Sánchez Amat. Òscar Gómez, moltíssimes, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, una abraçada ben gran.
Que vagi molt bé.
Per què ens agraden tant els torrons i xocolates, Virgínies? Perquè són fruit de la més exigent qualitat, un brillant equilibri entre tradició i innovació, perquè et submergeixen dins d'un món de noves sensacions. Perquè sempre que compartim torrons i xocolates, Virgínies, gaudim d'un petit plaer de la vida. I perquè fan que ressoni dins nostra una sinfonia d'emocions d'alta cuina. Que per què som incondicionals de Virgínies? Doncs perquè Virgínies és sabor i emoció.
La Fonda.
És el moment de... de trucar a un bon col·laborador del programa, un d'aquells que la temporada passada vam tenir-lo cada dia fent-nos un inventari dels embotits de casa nostra, els embotits tradicionals de Catalunya, i és que avui hem volgut trucar a en Josep Dolcet, la nostra ànima xarcutera de casa nostra, de xarcuters, carnissers xarcuters de Catalunya, perquè ja tenen a punt un nou concurs de la botifarra d'ou. Josep, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia, Pep, com anem?
Bé, home, què tal? Com va això?
Doncs pues mira, com tu has ben dit, estem ja de ple posats amb els ous a les mans, amb el bon sentit de la paraula.
Sí, sí, no, perquè s'acaben les festes nadalenques, passen un parell de dies i ja comencem a pensar en la Setmana Santa.
Sí, 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 no es pot parar, no es pot parar.
Exacte. I parlar de Setmana Santa, parlar de Dijous Gras, és parlar de botifarra d'ou, no? I vosaltres, aquí en el gremi, feu el concurs de la millor botifarra d'ou catalana.
Exacte. Que arribem, enguany ja arribem a la vuitena edició del concurs.
Home, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. I com funciona això? És a dir, qui s'hi pot apuntar, qui pot venir a presentar aquestes botifarres d'ou i com han de fer-ho, això?
Mira, el concurs està dividit en tres categories, bàsicament. És la botifarra d'ou tradicional, tal com l'entenem tradicionalment. Després tenim la categoria, diguem-ne, que nosaltres en diem d'altres botifarres singulars, que són aquelles botifarres d'ou que incorporen altres ingredients que, com, no sé, com uns estendres o unes carxofes o un foie, una cosa d'aquestes, on deixem una miqueta de criteri de la creativitat i la inventiva del productor. I també tenim la categoria de farcit de carnaval com a producte específic de carnaval, i sobretot per donar, diguem-ne, presència en aquest producte del Pallars. Amb això, aquí qui es pot presentar? Pues es poden presentar qualsevol xarcuter o qualsevol petita empresa de xarcuteria amb unes condicions determinades, que et diuen les bases i tot això, que ells elaborin els productes a l'obrador, d'una forma artesanal, d'una forma amb la seva recepta, sota el seu control directe, etcètera, etcètera.
Clar, perquè aquí, per exemple, en la botifarra d'ou tradicional, aquesta botifarra que tenim en forma de ferradura i que bàsicament doncs es fa això precisament, no? per el Dijous Gras, pel Dimecres de Cendra, per tot, però que cada vegada jo crec que hi ha més xarcuteries i més carnisseries de casa nostra que ja la fan tot l'any, no, ara? Quins són els ingredients bàsics que hi ha en una botifarra d'ou, Josep?
Sí, mira, sobre el que fan tot l'any, jo et podria dir que sí, que aquesta és una, crec que és una victòria, per dir-ho així, o és el resultat de molts anys de treball, perquè a part dels 8 anys d'edició del concurs, feia molts anys, molts anys, ja feia que els xarcuters de Catalunya lluitaven, diguem-ne, per promocionar la botifarra d'ou, no? I aquest és el resultat, i ara cada vegada es coneix més, i també és un producte que ha entrat més, diguem-ne, amb el consum de tot l'any, bàsicament, tot i que la major part es concentra aquests dies. Els ingredients d'una botifarra d'ou, pues, són molt, molt senzills, són retalls magres de porc, cansalada, papada, bàsicament, sal, pebre i ous.
I ja ous. Està. O sigui, ja és està. Com una mena de botifarra blanca, però que hi ha una gran quantitat d'ou, perquè això hi ha altres indrets que li diem botifarra d'ou, que no té aquest color tan groguenc.
Clar, vull dir, aquesta és una... Bueno, aquí també hi hauria un matís. El color groguenc aquest l'agafen de l'ou en si, però no és un color groguenc, diguem-ne, un groc canari. Vull dir, el color de la botifarra d'ou és aquest groc pàl·lid, perquè és el resultat de barrejar-se amb les carns, no? Però precisament aquest color l'agafa perquè porta molts ous. Estem parlant d'entre 6 i 12 ous per quilo de massa de carn, depèn del productor.
Déu-n'hi-do. Bé, i clar, després, a més, aquest és un tipus de botifarra que es menja acabada de fer, és a dir, no s'asseca, sinó que, doncs, que es pot menjar amb un bon pa amb tomata, amb una coca, de mil i una maneres. I clar, vosaltres feu, per una banda, la tradició i després per la podríem dir, la innovació d'aquestes botifarres, no? No sé, jo recordo l'any passat que hi havia botifarres que ja eren un plat de cuina catalana per elles soles.
Sí, aquesta és una de les diguem-ne, de les coses que van sorgir quan vam començar a fer el concurs. Estàvem en plena època de, diguem-ne, que el xarcuter català començava a treballar coses diferents, començava a innovar, i vam creure convenient de dir, pues, bueno, fem una categoria amb aquestes botifarres, no? Llavors, aquesta és una categoria totalment lliure, totes les botifarres han de tindre ou. Són botifarres que també han anat evolucionant moltíssim, perquè inicialment era posar algun ingredient determinat dintre de la botifarra, però a poc a poc, i sobretot gràcies als que ens ajudeu i tot això, hem anat aconseguint que aquestes botifarres i sobretot els ingredients, aquests altres ingredients que les caracteritzen i que porten, tinguin sobretot una coherència culinària. Siguin originals, però que també tinguin una coherència culinària. No el fet de posar per posar, a veure què passa. No, vull dir que es treballi una mica, que és el que es busca.
Uh-huh. Escolta, i una altra, com deies, la tercera, és el farcit de Carnaval, que és una cosa totalment diferent al farcit de Carnaval, eh?
Sí, totalment diferent, i fins ara era força desconegut, ara ho és una miqueta més, perquè per aquells que encara no el coneguin, el farcit és un producte específic, bàsicament, del Pallars. És un producte que només es fa per Carnaval. Vull dir, el Pallars és un producte molt tradicional, és un producte, diguem-ne, molt, molt arrelat de la terra. No hi ha casa, pràcticament, al seu moment que feia matança, que no es fessin el farcit, encara ho fan. Ells ne diuen farcit, d'això. Tot Pallars Sobirà, Pallars Jussà, una mica la Ribagorça, una mica l'Alt Urgell, però els dos Pallars són els, diguem-ne, l'epicentre de tot això, amb un arrelament tal, diguem-ne, que arriben a fer festes, menjades populars, concursos entre ells, el producte va a les escoles, els nanos fan el seu farcit, després se'l presenten, se'l mengen, hi ha un concurs popular de farcit, però vull dir, i allà no entenen el Carnaval sense el seu propi farcit.
Oh, això és boníssim, que en lloc de perdre's un producte tan minoritari com aquest, que l'han revés, que creixi el volum, i si pot ser que traspassi el Pallars, doncs això ja és fantàstic, també, a més.
Sí, aquest era un dels objectius grans, sobretot per això, no? Perquè per la divulgació d'aquests productes tradicionals, però també per donar a conèixer els productes, però també per una cosa important. Els productors d'allà que en fan i estan molt contents, o sigui, el que es busca és que la gent ens desplacem allà a menjar-lo, perquè no és el mateix menjar-lo allà que menjar-lo aquí. Perquè els matisos que té en funció de si és el Pallars Sobirà, si és el Pallars Jussà, si dintre del Pallars és una casa particular, si és una xarcuteria, té matisos brutals, vull dir, i canvis fins i tot de composició. A l'hora de traslladar-lo, que hi ha productors que també l'han fet seu i el fan aquí a fora del Pallars, aquí a Barcelona o als voltants, bàsicament han hagut d'adaptar-lo una mica als matisos de ciutat, perquè, clar, vull dir, són gustsabors. Són sabors molt, 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 molt intensos, i hi ha vegades que tot això cal retocar una mica.
Doncs ganes tenim de veure aquest concurs de botifarra d'ou i de farcit de Carnaval d'aquest 2023. Esperem que tots els carnissers i carnisseres, xarcuters, xarcuteres que tenim a casa nostra s'hi apuntin, i que hagis de fer molts grups perquè que hi hagi moltes botifarres. Això vol dir que tenim llarga vida a la xarcuteria de casa nostra. Moltíssimes gràcies, Josep Dolcet. Ja ens diràs com va això, del concurs?
I tant, quan sempre que vulgueu. Gràcies a vosaltres per ajudar-nos a donar a conèixer aquest patrimoni que tenim entre tots.
Salut, que vagi bé.
Salut, adéu.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Sur une plage il y avait une belle fille qui avait peur d'aller prendre son...
Amb aquesta cançó, que no és pas de finals del 1800, volem encetar una petita conversa amb un gran amic, amb un cuinaràs, en Víctor Torres, que ens vindrà a explicar una historieta, això, precisament, de finals del 1800. A veure com se les empesca. Víctor, com anem?
Pues molt bé, aquí fent una mica de recopilatori d'història, a veure si la gent posa els colzes a les americanes i fem una petita repassada.
Tu ets un d'aquells cuiners, podrien dir, a mi fa molt temps em van dir que jo era un cuiner sense restaurant. De fet, també ho podrien dir-ho de tu, no? Perquè tu ets un cuiner, ets un xef, però no tens un restaurant, diguem-ne, físic.
De moment,
qui és en Víctor Torres?
De moment, que no m'hi vegin gaire darrere el taulell, perquè aleshores voldrà dir que m'he encadenat allà amb una mena de presó. Tots els respectes pels companys que tenen restaurants i que ho fan molt bé, que ens agrada sempre anar-los a visitar.
Però tu ets com un cul d'en Jaumet, tu, no?
Sí, una mica mercenari a vegades, perquè vas a casa dels clients i els hi prepares les coses allà, però bueno.
Ets això que en diuen un personal chef.
Això, que queda molt private chef.
Private chef.
Sí,
private
que queda
chef,
més exclusiu. Tampoc és gaire glamurós, eh?
Però avui, però bueno, que parlem de França, seria un chef privé, no?
Un chef privé.
Privé. Escolta, i avui ens vens a explicar una història que va passar el 20 de gener de 1793, quan el Lluís XVI de França havia de pensar amb les seves últimes paraules perquè l'endemà seria passat per la guillotina, no? Com va anar això?
Recordem els fets revolucionaris de finals del segle XVIII, que arriben dintre tot el que és el món de la Il·lustració i ens alliberen d'aquest jug horrorós de la monarquia absolutista. Detenen Lluís XVI, se l'emporten a la presó i el tenen allà tancat uns quants dies, amb ell, la seva senyora i uns quants més, pràcticament tota la noblesa francesa, i comencen els processos revolucionaris per als quals un invent d'aquest senyor el fan servir. Meravellós, ara el tenim a petit format per als que els agrada fumar puros, en aquell moment el feien servir per tallar caps. La guillotina. El 21 de gener de 1793 s'ajusticia el ciutadà Capet, que en diuen ells, Lluís Capet, que no és el roi de France, sinó és el ciutadà Lluís Capet, i li tallen el cap a les 10 i 22 del matí a la plaça de la Revolució, actualment plaça de la Concòrdia, que queda tot molt més boniquet. Simplement li tallen el cap. Ell volia fer un discurs, tota la massa combregada davant no li deixen pràcticament ni parlar, el tomben sobre un taulell de fusta, el lliguen allà perquè no es mogui, i directament Monsieur Charles-Henri Sanson, que és el butxí, decideix tirar de la cordeta i adiós muy buenas, ja no tenim rei.
Escolta'm, Víctor, però i això què té a veure amb la gastronomia?
Doncs que justament el mateix any els revolucionaris, no contents amb això, decideixen anar a començar a mascullar coses, i l'any següent un pamfletari de l'època, de cognom Romo, Romeau, que comencen a posar tanta lletra seguida, jo ja em perdo com es diu, decideix impulsar uns dinars republicans bastant radicals en aquell moment per tot el país, en els quals es menjaria un cap de porc. Evidentment, la similitud és per més a Lluís XVI li deien...
Ara m'has fet pensar, va ser en Figo, no?, que va
sí,
passar
senyor.
També, això.
Amb... Una ampolla d'un whisky anomenat Justinian Brooks i li van tirar un cap de porc. Lo dels caps sempre és una cosa bastant assenyalada dintre dels contextos revolucionaris, perquè això no és un invent francès. De fet, consta que el 1649 els anglesos ja ho van celebrar amb la mort de Carles I, recordem el moment en el que es proclama la República de Cromwell, que després va acabar també bastant malament la cosa, però ells ho feien amb un cap de vedell, que el regaven amb vi negre. Mm-hmm. Tot bastant... té un punt escabrós, també, deliciós, però escabrós. Els francesos es catxondegen bastant d'això, perquè diuen que el faran com vulguin, però, evidentment, els anglesos no tenen ni idea de menjar, i el que es fa és aquesta cosa. Amb el pas dels anys, s'adapta a aquest dinar, i a França es deixa de fer servir el cap de porc i es passa el cap de vedell, també. És menys insultant. Mm-hmm. Recordem que el porc és un animal molt poc noble per norma general, dintre de l'ideari gastronòmic, tot i que ens encanta menjar-se'l, però tot el que vindria a ser la seva simbologia no és pas gaire glamurosa, sempre és això, ser un porc, no? però el vedell ja és un animal més ennobilitzat, per dir-ho així.
I llavors, tu què fas aquest 21 de gener? A veure, ja.
Doncs vam arrencar l'any passat, després d'intentar-ho fer l'anterior, però com que no es podia pràcticament celebrar res per coses que ja tenim tots conegudes i patides, doncs l'any passat va ser la primera edició i el que fem és ajuntar-nos tots uns quants que ens dediquem a això de la gastronomia, els esdeveniments i altres professions properes, com viticultors, per exemple, o algun arquitecte, que no té res a veure, però, bueno, convidat a discreció, i fem, celebrem això amb un petit aperitiu mentre va arribar la gent. No fem cap proclama revolucionària, perquè el fet és més aviat gastronòmic i de trobada, sobretot de veure'ns els que portem uns Nadals així entretingudets, i com que el mes de gener acostuma a ser tirant avorrit, doncs intentem celebrar-ho d'aquesta manera. Fem un menú molt senzill, que en realitat és aprofitar el brou de la cocció del cap de porc, que es fa un consomé, que és absolutament deliciós, s'ha de dir, perquè, clar, com tu ben saps...
Hi ha gust allà,
hi ha gust, ja tenim una
substància,
i a més molta gelatina, amb el que jo, que aquesta marranadeta d'anar-nos enganxant els llavis que ens agrada tant els que cuinem, doncs és el resultat. A mi m'agrada especialment condimentar-ho amb una mica d'anís estrellat i algunes herbes més, com cardamom, que li dona un punt més lleuger a tota aquesta part greixosa que podria tenir, i unes quantes verdures, com podria portar un pot-au-feu clàssic, les pastanagues, l'api, un brou molt clàssic. Seguiríem amb una francesíssima amanida de llenties, que és un país que les consumeix en massa i aquí sembla que no ens n'hem enterat d'això. L'estofat nacional, a part dels agricots, que són les nostres mongetes, ells mengen moltíssima llentia amb la saucisse canard o d'oca, per exemple, també, aquestes botifarres fantàstiques que les deixen submergir. I aquí ja sí que seguiríem amb el que és el cap de porc, el trinxem allà al mateix moment, amb totes les seves magnífiques parts. Tenim la careta, sensacional, l'orella, les galtes, tenim la llengua i tenim els cervellets. Tot una quantitat de textures absolutament diverses i de sabors, que sembla que sigui tot el mateix producte, però no ho és.
Escolta, i després encara hi deu haver-hi les postres, aquí.
Sí, sensacionals. Normalment passem primer per una petita fase de formatges. Aquí es posem catalans, que no cal passar-se de xovinisme, que en tenim de molts i molt bons. Segur que en podràs recomanar algun que afegim aquest any. I el mateix Gomó va demanar que dintre d'aquestes celebracions es fes un pastís en forma de la Bastilla i s'enderroqués.
Llavors què, és de xocolata, el pastís o què?
Bueno, no ho especifica gaire, perquè com que en Gomó no era cuiner, i bueno, ja ho farien els cuiners que s'havien quedat a l'atur, per cert, de totes les corts i dels palaus de tota aquesta noblesa, moment en el que neixen els restaurants, teòricament, tot això, ja sabem que les fondes ja existeixen, però és quan comença aquesta cuina burgesa, no? Evidentment, eliminem l'aristocràcia i la burgesia pren el poder, i jo no he trobat una recepta a l'ús, igual és que no m'hi he buscat gaire bé, però prometo buscar-la i portar-te-la, i portar-te un pastís, perquè el tallem aquí com si estiguéssim casats, que ja veurem això, però recomana aquest tipus de divertiment, de derrocar la Bastilla a la mateixa taula. No era un gaire maca, com a castell, de veritat, era una presó horrorosa amb uns murs bastant alts. Com a pastís jo no ho trobo gaire elegant, s'ha de dir, però, bueno, podríem trobar-hi algun tipus de gràcia. Si no fos això, podríem fer unes galetes una mica més cruixents amb la forma de la Bastilla, no sé què et sembla.
Escolta, Víctor, i a veure, la gent que es vulgui apuntar en aquest àpat per fer aquesta celebració, com ho ha de fer-ho, això?
El meu?
Esclar,
no, en el meu ho sento, però això és per invitació particular.
Ah, és invitació particular,
sí.
Carai, tu.
Si vols muntem una cosa al Palau Sant Jordi o alguna cosa així,
però no, estaria
el gremi de la carn estaran molt contents.
Quanta gent sereu, a veure?
No, serem 20 persones només, i la idea és això, fer-la petar una mica tota la tarda i prendre'ns uns bons vins, que ens portarà un dels convidats, en aquest cas, em sembla que el coneixes, que és en Jordi Esteve, de Vins del Rim, que, com que a més està quasi al costat de França, pràcticament, podríem dir que té, i a més fa els vins de contraband, que es fan amb que no es pensi aquí ningú que està fent unes coses rares, que fan amb raïm francès
molt, sí,
i per recordar aquestes famoses rutes dels contrabandistes de l'Alt Empordà. Bueno, donaria una mica el pego, no? I que fa coses molt més fresques que ens ajudaran a baixar aquest porquet. Que, per cert, no me'n recordo de dir, el reguem amb la salsa Gribiche, que és ou picat, mostassa, molt de julivert, una punta de vinagre i oli. Tot això ho emulsionem amb els seus rovells i fa una salsa tirant un punt àcida que li va molt bé tot aquest porc, estupendo.
Home, doncs jo crec que aquí, a veure, una plaça, una d'aquestes 20 cadires per un oient a la fonda,
va,
això
li
hem de posar
sortegem-la,
aquí.
Sortegem-la, com la sortegem?
Ja mirarem la manera,
Busquem,
la manera,
busquem un forat.
Exacte. Doncs, mira,
de plaça sempre falta gent, eh?
Farem una cosa, ho farem mitjançant a l'Instagram.
Estupendo.
Això sempre funciona.
Molt bé.
Doncs tenim moltes ganes de tastar aquest cap de porc d'aquest recordatori que es va fer el 1793 per part de Lluís XVI, i t'agraïm moltíssim, Víctor Torres, que ens hagis vingut a explicar la història, perquè tal com diu el bon amic Joan Roca, la cuina és un llenguatge per explicar històries, i aquí expliquem una part d'una història de finals del segle XVIII. Moltíssimes gràcies.
En tenim més d'històries i de banquets.
Doncs va, les explicarem.
La Fonda de Catalunya Ràdio.
Passat les festes nadalenques, qui més qui menys ha fet alguna festa o festassa gastronòmica i culinària, i ara és quan venen, no? És allò que ens passa, no? Que passem l'any nou i diu, vinga, va, ara sí, ara em posaré a fer exercici, ara em posaré a alimentar-me millor, ara em posaré a perdre aquells quilos de més. I ara és quan ens en recordem de tot el conjunt de dietistes, de nutricionistes, de metges, de farmacèutics que no li hem fotut cas durant la resta de l'any, i ara ens en recordem d'ells. Per això avui volíem parlar amb una amiga del programa, la Anna Paré, dietista nutricionista, perquè parlem una miqueta de cuina saludable. Anna Paré, molt bon dia.
Hola, què tal? Hola, Pep.
Només he posat aquí frases de salut i ja comença a sortir aquí al Google. La salut no es valora fins que arriba la enfermedad o la malaltia. Cuida el teu cos, és l'únic lloc que tens per viure. La salut és la riquesa real i no peces d'or i plata. I és que, evidentment, Anna, hi ha una cosa que és important, que és que de cos i de vida només en tenim una i l'hem de tractar bé, no?
I te'n diré una altra de frase, que és cuidar l'alimentació és la millor inversió.
Ah,
què
mira,
et sembla?
Home, aquesta... Home, fantàstic, no?
Que sí?
Sí, sí, i tant que sí. El que passa que també és veritat que ara que estem en un moment, diguem-ne, de tanta informació, a vegades tanta informació ens desinforma. T'explico una cosa que em va passar aquesta setmana passada, en la qual doncs vaig rebre un correu electrònic d'una persona que em deia, ei, és curiós que parliu de cuina saludable i la recepta que facis és d'una recepta amb una part de carn, no? Amb una part de porc, en aquest cas era.
Sí.
I jo crec que hi ha una mica de desinformació, no? És a dir, moltes vegades hi ha molta gent que es pensa que menjar saludable és només menjar verdura, és a dir, podem fer cuina saludable i menjar, no de tot, però gran part de coses, no?
Clar, el secret està en les proporcions que utilitzes, o sigui, de verdura n'hem de menjar tots els àpats, ja sigui crua, en forma d'amanida, o cuita, en qualsevol cocció, sempre ha d'estar present la verdura. Però la resta també és important, i en aquest cas, doncs, si parlem de carn, hem de buscar carn saludable.
Clar, una d'aquestes carns, per exemple, que a més, mira, els últims anys podrien dir que potser és la que ha caigut més amb l'oblit, i en canvi és una carn hipermega bona, saludable, sobretot si saps el lloc on és i està ben alimentat, és la carn de conill. Què passa, Anna, que últimament, diguem-ne, es veuen molt pocs plats als restaurants i molt poc conill, diguem-ne, a les botigues, i en canvi és una carn saníssima?
Doncs no sabria dir-te exactament el per què. A les botigues sí que se'n ven de carn de conill, i jo, per exemple, tant quan compro al mercat com quan vaig a la xarcuteria que vaig habitualment, sempre en tenen de conill, però sí que és cert, ara que ho dius, que en el restaurant és molt difícil trobar carn de conill.
Mm-hmm. I en canvi és una carn molt bona, sobretot una carn que és molt magra, no?
És una carn blanca, és una carn magra, és, com totes les carns, és important el seu aport en proteïna, és una carn molt rica en proteïna, i justament el que la diferencia d'altres carns és que té molt poc greix i molt poc colesterol.
Clar, I això fa que, depèn de com la facis, doncs sigui, com dèiem, molt, molt saludable. Clar, hi ha una, podríem dir, hi ha una bona colla de tècniques que fan que la cuina sigui més o menys saludable, no? Però, si et sembla, repassem-ne algunes, sobretot, d'aquestes bones. Per exemple, el fregit, diríem que, evidentment, jo crec que ho sap tothom, que no és de les tècniques saludables a la nostra cuina, no?
A veure, jo aquí m'agradaria fer un parèntesi, perquè un bon fregit amb un bon oli d'oliva verge extra no té per què no ser saludable. Val? O sigui, sempre hem de mirar el context i què estem fregint, com ho estem fregint, com fem tot el procés i de què més va acompanyat. Si parlem més de les carns, doncs, clar, una carn fregida, arrebossada... Aquí ja li estem afegint pues, tota una sèrie de calories extres, no?, que diríem, que si justament el que vols és, retornant a l'inici del programa, que parlaves tu dels bons propòsits del mes de gener, doncs ara no està massa ben vist, no? Hauríem de buscar cocions més sanes, més lleugeres. La carn de conill, per cert, és una carn molt fàcil de pair, és molt fàcil de digerir. Per això és una carn ben acceptada per tothom, tant per la canalla com per les persones grans. Els esportistes també mengen carn de conill.
Clar, i a més, molt combinable, sobretot, com dèiem, ara amb verdures, i ara a l'hivern, no?, que tenim unes verdures fantàstiques, no?, com són tota la banda de les crucíferes i tota la banda de les brasiques, no?
Verdures d'arrel, verdures rodones, tot el que és nat, xirivia... les verdures com la pastanaga, la carbassa, el porro, totes les crucíferes que dius tu, que inclouen totes les cols, tota la família de les cols, són les verdures d'ara, aquest moment de l'any, i les que hauríem de prioritzar i fer servir. Són les que, si tinguéssim un hort, són les que trobaríem a l'hort en aquests moments. O sigui, ara no hi trobaríem pebrot ni albergínia, que aquestes són més d'estiu, tampoc hi trobaríem tomàquets, que són més d'estiu, no sé que els tinguis en conserva, sinó que hi trobaríem aquestes altres que has dit tu, no? Les crucíferes, les bledes, els espinacs també... Aleshores, són les que hauríem de prioritzar en aquest moment de l'any.
Clar, i ara que estem al principi de l'any, una també d'aquestes verdures que podríem dir que està allò en el top 10 de casa nostra són els calçots, eh?
Correcte, sí, sí. I també a vegades ens n'oblidem, no és ben bé una verdura, però també pertany al món vegetal, que són els bolets.
I tant.
I el conill també el pots fer amb bolets. Pots fer-lo guisat amb ceba i pastanaga, per exemple, i afegir-li una barreja de bolets i queda boníssim.
Clar, a més, hi ha una cosa amb el món del bolet, que, per exemple, això ens passa doncs, amb carns o amb peixos, i bé, ho tenim assumint, no?, com és, per exemple, el peix de piscifactoria, o com és, diguem-ne, el pollastre de granja, no?, tothom entén que hi ha un pollastre de granja que pot ser molt saludable, perquè tot depèn de què menja, de quina raça és, i de com visqui, no?, o el conill que ara parlàvem, i en canvi, no?, el bolets, que també tenim molt bolet de cultiu, i jo crec que ara més que mai tenim bolets de cultiu de moltíssima qualitat gastronòmica i també saludable, com són aquestes, podríem dir, aquestes varietats de bolets orientals, no? com el shiitake, com el maitake, com el reishi.
Sí, el reishi com a tal no és comestible, però el maitake, que és la gírgola de castanyer, és fàcil trobar-ne i jo, per exemple, a mi m'encanta la gírgola de castanyer i és un dels bolets que acostumo a comprar i cuinar més a casa. I quan faig el conill amb verdures, el que m'agrada és posar-li algun shiitake, perquè el shiitake té un gust molt, molt peculiar, té un gust més fortet, i aleshores només que li posis 4 o 5 bolets shiitake, doncs ja li donen bastant de gust.
Doncs escolta, a veure, ja, aquí a la Fonda també ens hem proposat alimentar-nos bé, a part, diguem-ne, de la gran gastronomia que tenim aquí a casa nostra, i també volem, però clar, ens hem de posar reptes senzills, És a dir, quin seria un repte que tu creus que podríem fer tots els oients de la Fonda que sigui senzill, que no ens costi gens i que, en canvi, moltes vegades no hi parem a pensar, no?
A veure, mira, un repte que proposo a tots els oients i que pot ser fàcil o difícil, depèn de cadascú, és menjar més aliments frescos i menys aliments ultraprocessats. Això per començar. Un segon repte seria, doncs, el que comentava abans, de posar unes verdures, ja sigui cuites o hortalisses en forma d'amanida, a cada un dels àpats principals. Que també em trobo jo a la consulta que moltes persones no mengen verdura cada dia ni en els seus àpats, val?
Okay.
I després, pues, bueno, ja saps també que n'hem parlat altres vegades del tema dels llegums. Jo sóc molt fan dels llegums. Hauríem de menjar més llegums i menys carn i menys peix. Aquest és un repte no tan sols saludable per nosaltres, sinó també més sostenible, o sigui, més saludable pel nostre entorn. I en quant ara parlant de les carns, doncs el repte que podríem plantejar és menjar menys carn vermella i menys carn processada i menjar més carn blanca, que seria doncs, el pollastre, el gallindi o el conill.
Doncs va, vinga, intentarem fer-ho. Jo crec que són reptes que qui més qui menys els podem fer, que són fàcils, i a més és això que dius tu, no? que moltes vegades ens plantegem fer grans canvis a la nostra vida i només fent petits canvis, com deia aquell senyor de la capa verda, els petits canvis són poderosos, no?
Són poderosos, són petits grans canvis, és a dir que si vas sumant petits canvis, doncs al final és un gran canvi. I tot això es tradueix doncs, en un estat de salut més bo per tu i és protecció enfront a malalties, malalties cardiovasculars, la hipertensió, la diabetis, el càncer, tantes malalties que estan relacionades amb l'alimentació.
Perfecte, doncs va, ho tindrem en compte, Anna Paré, dietista, nutricionista, amiga de la Fonda de Catalunya Ràdio. T'esperem algun altre dia aquí per ballar, per fer unes propostes ja una miqueta més allò de segon nivell, d'acord?
Estupendo. Molt bé, doncs,
Moltes gràcies.
Fins una altra. Adéu.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
I avui ens hem quedat a Barcelona. Avui hem anat fins al barri de Gràcia, concretament al carrer Terol número 6, perquè aquí abans hi devia haver-hi un restaurant i ara fa molt poquet, que n'ha obert un altre amb una història molt curiosa, una història que té la meva part de record, però ja ho veureu, per una persona entranyable que ens explicarà la seva part més vivencial del que és la gastronomia. Entrem cap aquí a veure si veig en Helton Pereira. Mira, ja el veig aquí. Helton, molt bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Escolta, ha acabat d'obrir, no?
Sí, aquí estem ja a tota pastilla.
Aquí acabes d'obrir un restaurant, una hamburgueseria, que a mi avui m'agradaria repassar una miqueta la teva història, perquè la teva història és una història d'aquelles que jo crec que s'hauria d'explicar a moltes escoles d'emprenedoria, s'hauria d'explicar a escoles d'hostaleria, escoles de cuina, perquè quan una persona persegueix els seus somnis i els atroba, és per explicar-ho. I tu tens una gran història. Tu d'on ets, Helton?
De Brasil, del sud de Brasil.
De Paranà?
Paranà.
I tu què feies a Brasil?
Bueno, a Brasil treballava a una hamburgueseria i a l'Ajuntament, estava estudiant a la universitat i el 2001 vaig venir aquí a Barcelona.
I què et va fer venir a Barcelona?
Curiositat de conèixer, de viatjar. Jo volia comprar una moto i fer un viatge de Brasil als Estats Units amb una Harley Davidson i he sentit que aquí ganava molts diners i era suficient i per això he vingut.
Sí, vas venir per comprar-te una moto per fer el viatge de Brasil als Estats Units, però t'has quedat a Barcelona.
Sí, sí, el que passa és que al final he trobat una catalana i ja va ser impossible tornar allà.
Déu-n'hi-do. La història d'amor d'un brasiler del sud de Paraná que ve aquí a fer diners per fer un viatge fins als Estats Units i que s'acaba quedant aquí. Però clar, la teva història té moltes coses per explicar, Helton, perquè jo et recordo, i ara ho podem dir-ho així, no?, amb tota la gent que escolta el podcast avui de La Fonda, tu vas ser un alumne meu de cuina.
Sí, sí, sí. Al final he estudiat a Belart i allí anem a conèixer nosaltres, sí, sí.
I tu des de sempre tenies molt clar que el que volies muntar des del primer dia, quan jo vaig fer aquella pregunta de on et veus d'aquí 10 anys, tu ja vas dir, jo vull muntar la millor hamburgueseria de Barcelona.
Sí, 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 això ja volia fer. Jo volia obrir una hamburgueseria des que he arribat, però, clar, no tenia documentació, molta sorpresa, moltes coses que jo no imaginava, perquè jo vaig venir, diu, vaig parlar amb un amic de venir, l'altre mes estava aquí. Clar, no tenia ni idea de res, aquell temps no tenia internet ni res, una locura. I, clar, he trobat moltes complicacions i vaig fent altres coses i el 2008 va començar la crisi a la construcció, estava treballant i després he pensat, va arribar el moment de fer el meu perquè això de la construcció està molt complicat i això va canviar una mica el camí i al final he arribat fins aquí.
Va arribar un moment que vas dir, doncs va, vinga, anem a muntar la millor hamburgueseria de Barcelona. Però clar, per muntar-la, una cosa que falta moltes vegades i que no tenim i que ens pensem que qualsevol persona pot fer és el coneixement. I tu el coneixement el vas tenir, però a més te'l vas treballar molt. I vas obrir la teva primera hamburgueseria de Paula, que no està pas aquí al barri de Gràcia, aquesta.
No, no, està a Poble Sec. Sí, perquè jo vivia a Poble Sec des d'allà de sempre, estic allà a Poble Sec, i he pensat, bueno, em quedaré aquí, faré una hamburguesa bona per aquesta gent, perquè aquí no tenim cap, i per això he obert allà.
Clar, i és que és molt curiós, perquè ara pensant una miqueta, quan tu dius, no, mira, un company que obre una hamburgueseria feta a la brasa, ara sembla molt normal, però quan tu vas obrir el de Paula, no hi havia tants llocs a Barcelona que fessin hamburgueses, que treballessin bé l'hamburguesa i que la treballessin amb brasa, no?
Quan jo vaig obrir no hi havia cap. Treballava pedra, carbó, xapa, la planxa, però brasa no hi havia. No hi havia. Hi havia restaurant de brasa que venia alguna hamburguesa, però hamburgueseria no hi havia.
I com t'ho vas fer per ser una hamburguesa d'aquelles que de ben ràpid la gent va començar a dir, ei, el de Paula fan unes hamburgueses fantàstiques. Anem a desengrunar una miqueta aquest somni d'en Helton, perquè per una banda parlem de la brasa, fa 15 anys parlar de brases aquí a Barcelona no n'hi havia tantes com bé dius, però després hi havia coses molt altres importants. L'hamburguesa, com la vas fer, el pa, les salses, perquè a més, tu ets un d'aquells, podríem dir, emprenedors que vas començar amb 8 o 9 propostes i al llarg dels anys t'has mantingut amb aquestes 9 propostes. Jo no sé si aquí a Gràcia fas les mateixes propostes gastronòmiques que fas a l'altre de Paula.
Clar, el que passa és que a vegades vull canviar alguna cosa i els clients diuen, no, aquesta no pots treure, aquesta tampoc, i al final no puc treure les hamburgueses, perquè hi ha molta gent que estan acostumada amb aquestes i, clar, estan tan contents que aquesta no, al final va quedant. Aquí començaré amb la mateixa proposta, a veure què tal, potser algunes coses noves anem fent, però pràcticament queda igual.
Tu ets brasiler, ets un gran amant de la carn. Com es fa la millor hamburguesa, l'hamburguesa més bona del món?
Per mi l'hamburguesa bona hauria d'estar tallat a ganivet, a mà, manualment. Això és molt important. Després la brasa, fer la brasa i res més. Coses senzilles, bones i ingredients de qualitat, automàticament combinar-los bé i no cal res més.
Ah, però aquí hi ha una cosa, la carn, d'on la traiem? Jo recordo un viatge que vas fer amb Vespa buscant la millor peça de carn de vedella i la millor localització de les vedelles de Catalunya, que aquesta la vas fer en vespre, te'n vas arribar fins a la Seu d'Urgell, em sembla, no?
Sí, sí, no, he anat a tot arreu, fins als Estats Units, a provar burgueses. El que passa és que al final he tornat a allò de sempre, als sabors més principiants, que és la picanya, que és una carn de Brasil que he menjat des de petit, que allà és la millor carn que la gent valora per menjar amb la brasa. He tornat al principi de tot. Amb tot que he mirat, aquesta va encaixar perfectament. És una carn, un tall, que aquí a Espanya no coneixíem molt, ara sí, ja coneixen molt el culatí, la punta de la culata, i al final he treballat només aquesta peça, no utilitzo una altra.
Clar, és curiós, no?, perquè dius, no, hamburgueses només de picanya, no?, de culatí. Jo no sé com tu fas per tenir tantes picanyes, perquè, clar, a més és el que dius, no?, i tallat a mà.
Tallat a mà. El que passa que no totes. Això seria per fer la millor hamburguesa, jo faria això, i tinc aquesta. Però, clar, no són totes tallat a mà. Algunes hamburgueses estan tallat a màquina, normal, però la faig jo. Jo analitzo les peces totes, no jo, totes, no? Però no compro peça picada, compro la peça, pico jo, de la meva manera, la munto jo, la voleo jo i la faig jo de la meva manera.
Escolta, i entre el greix i el magre hi ha una miqueta de secret aquí, veure amb quina quantitat de greix pot anar amb una hamburguesa o que sigui molt magre?
La picanya ja té una quantitat de greix a la part de dalt. Unes té més i una té menys, però clar, com jo tinc moltes peces, més o menys equilibro, i conforme la peça ve, si ve més greix o menys greix, això és un canvi natural de les meves hamburgueses, no són exactament iguals, perquè hi ha un canvi de la peça, de l'animal, si té més edat, menys edat, això són canvis naturals que això pots notar a l'hamburguesa, per ser natural és això.
Clar, hi ha una cosa que és molt important que dius tu, no? Dius tallar l'hamburguesa o picar-la en el cas de les altres, però això s'ha de fer amanir i coure, no? Aquesta, podríem dir, rapidesa amb l'elaboració i el consum d'una cosa que avui en dia tu te'n vas a qualsevol botiga, a qualsevol supermercat, i les hamburgueses estan fetes. És un producte que el tenim molt a l'abast i que, bueno, duren 2, 3, 4, 5 dies. I això per tu no és el mateix, no? Tu defenses molt l'hamburguesa acabada de tallar o de trinxar i de fer.
Cada dia. Això s'ha de fer cada dia. Jo no poso res, absolutament res. Al moment de cuinar a la brasa, poso el sal del Maldon, aquest d'escames, i ja està. No poso res més, no poso pebre, ni herbes aromàtiques, ni espècies, res. És només carn i això.
Hi ha una altra cosa important, que és la maduració de la carn, no? Tu treballes amb carns de vedella, treballes amb carn de vaca, li dones una maduració, no li dones maduració. Com és per tu la millor hamburguesa? La de vedella, la de vaca, la de vedell, la de toro, la de bou?
Per mi, bueno, jo la de bou i de toro utilitzo molt poc, perquè per als clients no, perquè seria molt cara. Això, clar, també s'ha d'intentar que sigui un producte barat. Jo sempre intento que el preu sigui molt barat. Ara he canviat el preu, però al desembre l'hamburguesa de 180 grams de picanya feta, picat jo a la brasa, costava un pa de mollete artesanal amb salsa feta per nosaltres, costava 7,90. Clar, ara he pujat una mica. Clar, si jo poso una carn molt cara, puja el preu. I jo treballo en preus barats, perquè per això no utilitzo la millor carn tampoc madurada de 40 dies, de 50 dies, no. Normalment són de 15 dies.
Tu això sempre ho has tingut molt clar, tenir un bon producte, tenir un preu que sigui assequible per gran part de la gent, cosa que això també dignifica molt a una persona com tu, que ets molt jove, i ara ens deies, no, el pa de mollete. Quants de pas vas tastar abans d'arribar al teu pa, a aquest mollete que tens?
No sé, 10, 15, més o menys això. Bueno, de testat de després que he trobat ja més o menys uns, però clar, no sé, ara no sé, 50, 40, molts pans.
Déu-n'hi-do. Escolta, el secret d'una bona hamburguesa, com bé dius tu, és la carn, és treballar-la al moment, és una bona brasa com aquesta brasa que estic veient aquí, que fa caloreta aquesta brasa, eh?
Sí, sí, sí. Bueno, ara no, ara està bé. però a l'estiu és una mica...
Clar, aquí hi ha una cosa important en tot això i és que no tothom sap coure amb una brasa, perquè depèn de la intensitat del carbó, de l'alçada que hi ha, aquí s'ha de fer un màster de brasa.
Sí, al principi nosaltres no utilitzàvem el termòmetre, perquè clar, l'ull no funcionava de tot bé, una poc feta, una molt feta, clar, això és una mica complicat. Però, bueno, en 3 mesos, amb experiència, ja veus i ja saps. El temps, no cal rellotge, no cal termòmetre, ja surt exactament com s'ha de sortir.
Helton, esperem que gaudeixis d'aquest... No sé si... També es diu De Paula, aquest no m'hi he fixat a l'entrada.
De Paula, De Paula Hamburgueseria, Gràcia.
Ara tenim un De Paula a la zona del Poble Sec, un altre aquí a Gràcia, i esperem que això no pari perquè ets una persona que ets jo crec que ets un gran reflex per la gent jove, la gent emprenedora, i ara en aquests moments que estem vivint, que moltes vegades es parla de models de negoci, a vegades una cosa senzilla com és una hamburguesa però ben feta, és el quid de la qüestió.
Sí, des de la part de l'emprenedor, jo diria que s'ha de fer tot molt bé. Bé no és suficient, s'ha de fer molt bé, en molts aspectes. No és només el producte, el client, el local, moltes coses. S'ha de fer tot molt bé. I si fas molt bé, la gent al final valora i al final surt els números també, que el tema d'emprenedorisme, això és important.
Helton, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, gràcies a tu, que tot bé a vosaltres i esperem que veure vosaltres aquí també a provar aquestes hamburgueses.
Doncs vinga, anem a tastar una d'aquestes hamburgueses tallada, ei, a ganivet.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar, la frase d'avui del senyor Alain Duquesne que diu... El millor que es pot compartir és el coneixement. I això és el que ens agrada aquí a casa nostra, a la Fonda. Compartir el coneixement. Que tothom ho sàpiga tot. Hem d'alliberar els corsers de... No, aquella recepta no, eh? La sabrem i la donarem. Esperem que us ho hàgiu passat molt bé i que us agradi compartir la Fonda amb tothom que estimeu. Adéu-siau i moltes gràcies.
La vida és... gran. Si la visc al teu costat, no hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. Faig una passa que em llença a l'aventura. Caic sense pressa guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama i esclata dins meu omplint el meu cap de flors. Busquem I'm
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.